Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Bona nit. Em dic Carles Porta i us explicaré crims. O dit d'una altra manera, la cara fosca de les vides de molts dels nostres conciutadans, de les víctimes i dels butxins. M'ajudarà la Lídia Orriols, que investigarà i farà entrevistes. Bona nit, Lídia.
Bona nit, Carles.
I el Sergi Cotilles, que posarà la banda sonora al programa. Tot a punt, mestre?
La veritat és que no gaire, però si tu tens controlat, jo estic tranquil.
Doncs tots tranquils. I les dramatitzacions i les veus que donaran vida als documents les dirigirà la Dolors Martínez. Gràcies, Dolors.
Oh, gràcies a tu. Encantada de seguir amb tu treballant i formar aquest equip que tenim de tort, tots junts.
Hem deixat un llistó molt alt. L'haurem de mantenir. També tindrem algun col·laborador que ens ajudarà a analitzar per què matem. Els nostres relats no tindran pressa. Ens agraden els detalls. En diem relats de no ficció. Els nord-americans ho van batejar com a true crime. Treballarem amb la realitat i més sovint del que voldríem, potser ferirem sensibilitats i remourem moments dolorosos de la vida d'algunes persones. Us demanem disculpes per endavant. Intentarem ser sempre respectuosos i fidels a la realitat. En els moments que farem recreacions de diàlegs estaran sempre basades en els testimonis reals o en el que surt als sumaris. El que nosaltres us explicarem ha passat de veritat. La nostra primera història explicarà el crim de la bibliotecària de Sentmenat. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Em dirigeixo a tu que m'escoltes. És de nit. Estàs dormint en un barri poc sorollós, amb poc trànsit. Imagina't que vius en un bloc de 4 pisos d'alçada i que de matinada, mentre estàs dormint, sents un cop molt fort. És un cop un soroll que sembla més que un cop, una cosa estranya. T'ha despertat, però com que no repeteix i continua el silenci de la nit, no t'ha desvetllat i et tornes a dormir sense donar-li més importància. Fins i tot podries pensar que ho has somiat. Això és el que va passar al bloc de pisos del número 48 del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell la matinada de l'1 al 2 de desembre del 2001, ara fa 17 anys. L'endemà, a les 9 del matí del diumenge 2 de desembre del 2001, el senyor Alfredo Morales, que vivia al tercer primera, va sortir al balcó de la part del darrere. Ja saps que hi ha molts blocs de pisos que pel davant donen al carrer i pel darrere donen a un pati interior que pot ser de la mateixa finca o no. Doncs el senyor Morales va sortir al balcó de darrere, que molts veïns aprofiten per estendre-hi la roba, i va mirar cap baix, cap al fons del pati. Ell vivia en un tercer i el fons del pati li quedava un pèl lluny. Aquell home, que s'acabava de despertar i recordava el soroll que havia sentit a la nit, va veure una persona immòbil a terra. Semblava que estigués despullada, però no ho tenia clar. Des del tercer pis, que en realitat és un quart, perquè hi ha principal, no ho veia prou clar i es va haver de fregar els ulls. El que sí que estava clar és que allò era una persona i tot feia pinta que estava morta. I el senyor Morales va trucar a la policia.
Policia, dígame.
Potser perquè era diumenge, o vés a saber per què, la policia va arribar a les 12:48, o això és el que consta a l'informe firmat pels quatre agents que hi van anar, és a dir, dues patrulles. Per entrar al pati on era el cos, van haver de passar pel carrer del costat, pel número 93 del carrer Güell i Ferrer. Aquesta zona és al barri de les Termes de Sabadell i molt a prop de la plaça Montserrat Roig. La primera impressió dels veïns i dels policies va ser que es tractava d'un suïcidi. Van suposar que aquella persona s'hauria llançat al buit i hauria mort quan va impactar contra el terra. Però no correm. I mirem bé. Aquells quatre agents de la Policia Nacional escriuen un primer informe del que veuen. I l'informe descriu això.
Mujer tendida en decúbito supino, con piernas flexionadas hacia atrás, con la cabeza flexionada a la izquierda y totalmente desfigurada la cara, en medio de un charco de sangre. Que la mujer tendría entre 30 y 40 años, de pelo moreno, raza blanca, complexión normal, totalmente desnuda y presentado lo que parece signos de quemaduras a la altura de donde porta ropa íntima, así como parte del cuero cabelludo también se encontraba quemado.
Decúbito supino, es a dir, panxa en l'aire. I fixeu-vos que primer escriuen totalmente desnuda i dues línies més endavant diuen que sembla que hi ha signes de cremades donde porta ropa íntima. Ja sabeu, gent que m'escolteu, que en les investigacions els detalls són molt importants, però com es recullen aquests detalls en els informes també és molt important. Primer cal veure'ls i després cal descriure-ho tot amb la major precisió possible i sense contradiccions, perquè l'anàlisi de l'escena d'un crim és una de les principals proves que poden ajudar a resoldre aquell crim. Continuem amb el primer informe que es va fer el diumenge 2 de desembre del 2001. Els policies diuen això.
Que en las labores de investigación, los agentes localizan en la azotea del 48 de calle Calvet Estrella, en la barandilla de la misma, unos mechones de pelo del mismo color que los de la finada, los cuales se encuentran con las puntas quemadas. Así como en la repisa de esta azotea es hallado también un trozo de cerilla sin usar.
Cabells y un misto sense utilitzar. Més coses.
Que en las labores de filiación de la fallecida se entrevistan con varios vecinos, dando todas las pesquisas resultado negativo.
Això vol dir, senzillament, que cap dels veïns que van trobar coneixia aquella noia ni havia trobat a faltar ningú a casa seva. Els policies aconsegueixen una llista de tots els veïns de l'immoble. Després parlarem dels veïns. Ara continuem amb la policia. Es fa càrrec de la investigació l'inspector Gabriel Formoso, que també fa un informe i diu que el fa a les 14 hores, a les 2 del migdia del mateix diumenge dia 2. Fem, però, un primer repàs dels horaris.
Repassem. El cop s'ha sentit a les 4:45 de la matinada, el cos sense vida s'ha vist a les 9 del matí, els primers policies han arribat a les 12:48 i l'inspector que portarà la investigació arriba a les 2 del migdia.
Escoltem ara en què es va fixar l'inspector. Diu que el lloc des d'on sembla que ha caigut la dona, es parla clarament de caigut i no que l'hagin llançat o empès, és la terrassa del immueble contiguo Calvet Estrella 50-52. I comproven que en aquesta terrassa hi ha restes de cabells calcinats i altres objectes sense determinar, també calcinats. Recordeu que en el primer informe diuen que troben les coses al terrat del número 48 i en l'informe de l'inspector, fet dues hores després, els elements cremats es troben al terrat del número 50-52. Aquestes dues terrasses estan separades per un mur de mig metre d'alt. No és difícil saltar-lo. És important aquesta, diguem-ne, disfunció. Les restes de cabell i de coses cremades eren a la terrassa de l'edifici número 48 o a la terrassa del número 50. Els policies en els informes no hi donen més importància. Ja veurem si després això de les adreces es complica. Continuem amb aquest informe. L'informe de l'inspector diu que trobe
una cabeza de cerilla rota y otra apagada.
Y atenció,
y sus ropas bien amontonadas con las botas en un rincón de la terraza.
Lo de la cerilla rota es podria interpretar com que es va voler encendre i es va trencar aquell misto. Lo de la roba és una altra cosa. Ara es diu que el cos d'una dona jove, de 20 a 25 anys, de 1,56 m, morena, amb cabells llargs i dues cicatrius d'intervenció quirúrgica no recent. Ara, en aquesta segona descripció del cos, es diu que la meitat superior del cos estava en decúbito prono, és a dir, panxa a terra, i la meitat inferior, maluc i cames, estava mirant amunt. Donen més detalls que no cal destacar, però que demostren clarament que el cos d'aquella pobra noia estava desmanegat. També afegeix detalls, aquests sí, que són importants. L'inspector que fa l'informe, anomenat tècnicament diligència, fa la suposició que el cos, mentre queia, devia haver rascat amb les baranes d'alguns balcons perquè tenia parts del cos, braços i plexe solar amb erosions. El plexe solar és aquest punt que hi ha entre la panxa i el pit. L'inspector de policia també va observar que hi havia moltes agulles d'estendre roba esteses al costat del cos. En l'informe de l'inspector s'hi donen un parell de precisions que semblen demostrar, i això és important, que la part del cos de la noia que primer va impactar a terra va ser el cap, més concretament la cara, i especifica que estava totalment fracturada. A més, l'inspector descriu més detalladament que la noia tenia numeroses quemadures en parte del cuero cabelludo y altres parts del cos con brazos y esquena y, atenció,
apreciándose la silueta o tatuaje del sujetador totalmente carbonizada.
El mateix passava amb la marca de les calces. En la descripció del cos trobat, el policia suposa que la noia té els canells i la columna fracturats i afirma que
no se aprecian signos externos de violencia, forcejeo, defensa o de possible intervenció de terceres persones.
Repassem els detalls, que ens ajudaran a veure coses.
A la terrassa del número 50-52 del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell hi ha la roba de la noia, cabells, cabells cremats, altres objectes també cremats, i dos llumins, un de cremat i un altre trencat, sense cremar. Al cos de la noia hi ha cremades al cap, als braços, a l'esquena, i es veuen marques de cremades a les vores que marquen la roba interior. Al voltant del cos hi ha moltes agulles d'estendre roba, suposadament arrossegades pel cos al caure.
Més coses. L'informe de l'inspector de policia, firmat a les 2 del migdia del diumenge 2 de desembre de l'any 2001, també diu que es van trobar cabells en altres balcons i en una antena de televisió que hi havia a la terrassa, i fa èmfasi en el fet que damunt d'una cadira troben la roba de la finada. Però en aquesta part de l'informe diu amontonada. S'ha menjat el concepte bien amontonada. Però ara l'inspector destaca que les peces de roba
desprenden un fuerte olor y se encuentran impregnadas de alcohol o bebida alcohólica.
I fa una descripció detallada de la roba, amb les marques i tot. Cita, per exemple, uns pantalons beige, tipus texans, amb dibuixos de floretes. Finalment, el policia explica que la porta de la terrassa del número 50 té la clau al pany i la del 48 està tancada. Repeteixo, la terrassa del 50 té la clau al pany i la del 48 té la porta tancada. La cosa curiosa és que, si bé queda clar que la porta que té la clau és la de l'edifici número 50 i la roba era la terrassa del número 50, el cos ha caigut davant del número 48 i la policia se centra en els veïns del número 48. No s'investiguen els veïns del número 50, o almenys no s'investiguen profundament i no consten als inicis del sumari. La llista de veïns que aquell desembre de 2001 vivien al número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell inclou 9 persones.
Als baixos, Pedro Sánchez, de l'empresa Yesos Fersan. El principal primera, Marcelo Benac. El principal segona, Xavier Llorca. Primera, Núria Codina. I la llista va seguint fins als que viuen al tercer, que són el senyor Alfredo Morales, que és qui ha avisat la policia i que viu al tercer primera, i la senyora Montserrat Careta, que viu al tercer segona.
Retingueu aquest nom, Montserrat Careta, la veïna del tercer segona. I continuem. Aquell diumenge 2 de desembre, a les 2 del migdia, mentre a Sabadell l'inspector Formoso redactava el seu informe i es fixava en els detalls que envoltaven el cos de la noia trobada morta, a 36 quilòmetres de distància, a Mataró, un pare estava molt preocupat perquè no sabia res de la seva filla i feia 24 hores que no contestava el telèfon. El Joan havia quedat a dinar el dia abans, dissabte, amb la seva filla Helena, de 27 anys, que treballava de bibliotecària a Sentmenat i vivia a Sabadell, sola, en un pis de lloguer. L'Helena no es va presentar al dinar a Mataró i no va dir res, ni va trucar, cosa que en ella no era habitual.
Justament l'Helena, si alguna cosa era una persona molt organitzada.
Joan Jubany, germà de l'Helena.
Molt puntual i molt compromesa. Vull dir, si havies quedat amb l'Helena, a tal hora, a tal lloc, l'Helena era a tal hora i tal lloc. Vull dir que no era gens habitual. A més, jo mateix després vaig descobrir la quantitat d'activitats que portava i lo ben organitzades que les tenia, i sempre era el lloc amb qui havia quedat i dedicava el temps que fos sense estar neguitosa o semblar neguitosa perquè després tenia una altra cita o havia quedat amb algú altre. Vull dir que era en aquest sentit era una persona infal·lible.
El pare, aquell dissabte a la tarda, va trucar a la biblioteca i una treballadora, la Cati, li va dir que aquell dissabte l'Helena feia festa. El pare va trucar a la mare de l'Helena, la Maria Dolors, de qui estava divorciat des de feia 25 anys, però amb qui mantenia bona relació. I la mare de l'Helena tampoc no en sabia res de la filla. En aquella època, encara que sembli estrany, no tothom tenia telèfon mòbil. El pare, el dissabte dia 1, ja estava preocupat. Estava parellat amb una dona de Sabadell i a la tarda Joan Jubany va anar a Sabadell i va tornar a trucar diverses vegades a casa de la seva filla. Una filla, recordem, de 27 anys i que viu sola de fa temps. Total, de moment no ha anat a dinar amb ell. S'havia de preocupar més el pare? Com sabrà el pare on és i què ha passat amb la seva filla Helena? Ho sabrem de seguida. Ara tornem al diumenge. A mitja tarda del diumenge dia 2, els informes redactats per la policia entraven al jutjat número 3 de Sabadell i el magistrado juez don Manuel Horacio García Rodríguez firmava una interlocutòria. És allò que en castellà es diu auto, obrint diligències prèvies, és a dir, ordenant una investigació perquè...
Los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
I demana que es faci l'autòpsia al cadàver, un cadàver que en aquells moments encara no s'ha identificat. Amb la roba no hi havia cap mena de carnet que permetés saber qui era. Al vespre, a les 9, el cor del Joan Jubany es va disparar de tensió. Va rebre una trucada d'una tal Isabel, que va dir que era amiga de l'Helena.
Digui'm.
Hola? És el pare de l'Helena Jubany.
Sí, sóc jo. Qui la demana?
Em dic Isabel. Sóc amiga de l'Helena. És que havíem quedat ahir a les 6 de la tarda i no va venir.
Ahir dissabte?
Sí, ahir a les 6. I l'he trucada, però no m'agafa el telèfon. He trucat a una amiga i ningú sap res d'ella. Per això el truco, per si vostè en sap alguna cosa. És que estic una mica...
Sí, sí. Jo també estic patint.
El pare va agafar les claus del pis de la filla i se n'hi va anar. Al pis del carrer Francesc Layret de Sabadell no va trobar res estrany. El llit estava per fer, però això en una noia de 27 anys que viu sola no es podria considerar un detall d'alarma. I va tornar cap a casa. El diumenge dia 2, el cos d'aquella noia sense identificar va dormir al dipòsit de cadàvers de Sabadell mentre a Mataró un pare no podia dormir perquè no sabia on era la seva filla de 27 anys i no sabia què més podia fer. L'Helena havia intentat ser periodista. De fet, havia estat becària al diari El Punt de Mataró i col·laboradora de la televisió de Mataró. Era una noia estimada i atrevida.
Jo era cap de secció del Punt del Maresme, un diari que es va crear només per cobrir la comarca del Maresme des de Mataró.
Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio.
I a Mataró hi havia un militant independentista molt actiu als Maulets, que després va ser de la CUP, que és el Joan Jubany, que era molt inquiet i que feia moltes accions al carrer, però en canvi la seva germana, una tal Helena Jubany, era molt calmada, molt tranquil·la i una molt bona noia. Va donar la casualitat que estan en el Punt, ella va venir a fer de becària en el diari. I el record que tenim és molt positiu i ho va fer molt bé i diguéssim que no era una persona que es feia estimar i que no va generar mai cap problema ni que nosaltres penséssim que pogués estar involucrada en cap problema. La relació va ser bona en aquella estada en el diari com a becària. En aquella època hi havia el Manuel Cullàs, el Josep Maria Flores i altres companys del punt, diguéssim, fent de caps. I després, quan se'n va anar a Sabadell i va fer de becària, de bibliotecària a Sant Manat, ja li van perdre la pista.
Després de l'experiència com a periodista, alguna cosa va passar a la seva vida que va decidir canviar de ciutat i de feina. Va anar a viure a Sabadell i va començar a fer d'auxiliar de bibliotecària a Sant Manat i, quan podia, feia de contacontes. Li agradava molt. Escriure i explicar contes era el seu hobby. L'Helena Jubany Lorente havia nascut el 27 de febrer de 1974. Per tant, aquell mes de desembre de 2001 estava a prop de complir 28 anys. El pare, el dilluns, va tornar a trucar a la biblioteca de Sant Manat i ara va parlar amb la directora, que li va dir que l'Helena ja no havia anat a treballar el divendres 30 i que aquell dilluns dia 3 tampoc no s'havia presentat. Allò va ser decisiu i, davant la preocupació i la falta de notícies, a 9:15 del vespre del 3 de desembre del 2001, Joan Jubany va anar a la comissaria de policia de Sabadell, acompanyat de la mare de l'Helena i de la directora de la biblioteca. Volien denunciar la desaparició de la seva filla, Helena. El pare portava fotos de la noia, les va ensenyar als policies i un dels agents va veure que la roba que la noia portava posada en una de les fotos, concretament els pantalons beige tipus texans amb floretes, eren iguals que els que havien trobat el dia abans a la terrassa del carrer Calvet d'Estrella. Com que ara tenien el nom de l'Helena Jubany, els policies van buscar els arxius del DNI, on sabeu que tenim tots l'empremta del dit índex, i la van comparar amb l'empremta que havien agafat del dit índex de la noia morta. Comparant les dues empremtes, es va veure una coincidència total. La noia trobada morta al pati interior del carrer Calvet d'Estrella número 48 de Sabadell i que havia caigut des del quart pis sense roba i amb cremades en diferents parts del cos era l'Helena Jubany. Ningú, i menys els seus pares i la seva família, podien entendre res.
Els meus pares agafen el cotxe i van a Sabadell i a Sant Manat a veure si saben alguna cosa de l'Helena, perquè no era habitual que aquest comportament de l'Helena. I aquí és on, doncs això, a Sant Manat els hi diuen aneu a Sabadell, a la policia, que allà us tenen alguna cosa a dir-vos, i van anar a comissaria i els hi van dir que havien trobat el cos d'una dona de l'edat de l'Helena, morta, i aquí és on ens assabentem que l'Helena Jubany és morta. En un primer moment no ens diuen que és un assassinat, ens diuen senzillament que han trobat el cos de l'Helena en el pati interior d'un bloc de pisos, estimbada des de dalt del terrat. Sí que és cert que de seguida que li fan l'autòpsia, l'endemà, al cap de dos dies com a màxim, el mateix forense ens diu que li han trobat una sèrie de substàncies a l'estómac que fan impossible que l'Helena s'hagués suïcidat. O sigui, el mateix forense ens diu és físicament impossible que una persona amb el que tenia l'Helena dintre de l'estómac tingui capacitat de moure's per ella sola i encara menys pujar dalt d'un terrat, saltar la barana i tirar-se dalt a baix per ella mateixa. Per tant, nosaltres sí que gairebé de seguida sabem, tant pel forense com per la policia, que no ha sigut un suïcidi, però la policia ens diu que si no desmentim el fet de que sigui un suïcidi, ells podran treballar amb més tranquil·litat i amb més comoditat en la investigació si està corrent el rumor de que ha sigut un suïcidi i no un assassinat o un homicidi.
La preocupació per la filla es transforma en desolació. I comencen els interrogants. Després entrarem en més detall amb aquestes substàncies que van trobar a l'estómac de l'Helena. Ja ho heu sentit, els pares parlen amb l'inspector Formoso i els diu que podria tractar-se d'un homicidi i que creuen que l'autor hauria volgut fer veure que es tractava d'un suïcidi. L'inspector de policia demana, proposa als pares que facin veure que es tracta d'un suïcidi perquè així l'assassí es confiarà i la policia podrà investigar sense aixecar sospites. Funcionarà aquesta tàctica?
Si ens demanen que no desmentim que ha sigut un suïcidi, doncs nosaltres ho fem, tot i que això personalment i anímicament doncs, és molt dur. O sigui, en una ciutat com Mataró, on més que menys tots ens coneixem, mateixos amics o amigues de l'Helena et preguntin, ostres, com és que... És cert que l'Helena s'ha suïcidat i tu doncs, hagis de... No? De tancar la boca i callar-t'ho per... No? Perquè t'ho han demanat, perquè la policia així li sembla que serà més eficient, doncs va ser molt dur, va ser una temporada, bueno, a més va ser una temporada llargueta de bastantes setmanes, per no dir mesos, en què, clar, tu saps que l'Helena l'han matat i veus que tot Déu va dient que l'Helena s'ha suïcidat i no pots, tens la impotència de no poder agafar i explicar realment el que ha passat i desmentir-ho, no?
Aquest és un relat ple d'impotències, ja ho anirem veient. Aquell mateix dilluns, dia 3, al vespre, els pares de l'Helena van explicar als policies que l'última vegada que van saber res de la seva filla havia sigut el dijous anterior, dia 29, quan ella havia anat a fer una activitat de contacontes al centre cívic Sant Oleguer, al carrer Sol i Padrís, també de Sabadell. L'Helena tenia un Seat Ibiza verd. La policia va anar a patrullar a la zona del carrer Sol i Padrís i a uns 100 metres del centre cívic, just davant de la porta del pavelló d'esports de Sabadell, van trobar el cotxe aparcat. Ubiquem-nos. La Lídia Oriols, que a més és de Sabadell, ens situarà.
El cadàver de l'Helena va ser trobat al número 48 del carrer Calvet d'Estrella. L'Helena vivia al carrer Francesc Layret, que és a l'altra punta de Sabadell, a 45 minuts caminant, però relativament a prop en cotxe, uns 10 minuts. L'última cosa que en aquest moment del relat sabem que va fer l'Helena va ser l'activitat de contacontes al centre cívic Sant Oleguer, al carrer Sol i Padrís, i el seu cotxe estava aparcat davant del pavelló d'esports, a 100 metres del centre cívic. La dada curiosa és que el pavelló d'esports, és a dir, el cotxe de l'Helena, era a 5 minuts a peu del lloc on la van trobar morta.
El cotxe estava tancat amb clau. El van recollir amb una grua, el van portar a comissaria per fer-li una inspecció ocular i dins no hi havia res sospitós, però tampoc no hi era ni la bossa de l'Helena. Tot plegat era incomprensible i molt estrany per als amics i familiars i, de moment, indescifrable per a la policia. Les cremades al cos i les restes de coses cremades a la terrassa, la roba en una cadira i la forta olor d'alcohol de la roba feien pensar en alguna cosa estranya i la policia ho està investigant. Però podia haver-se suïcidat aquella noia de 27 anys? Estava bé, anímicament?
Anímicament, l'Helena estava passant probablement un dels millors moments de la seva vida. Tothom que per poc conegués a l'Helena o estigués al corrent de les seves activitats darrerament, sabia que l'Helena ni estava deprimida, ni estava passant... ni estava amargada, sinó al contrari, que estava plena de vitalitat, amb ganes de viure i de refer la vida i fer noves arrels allà on havia anat a parar per feina, no?
La família va fer cas de la policia, va guardar el secret. Però què va sortir als mitjans? Ara us ho expliquem. I'm ready, my lord.
Crims, amb Carles Porta.
Ens preguntàvem com va tractar la premsa el cas. Escoltem com va donar la notícia la televisió de Mataró.
El cos sense vida d'Helena Jubany i Lorente va ser descobert per la policia a Sabadell el diumenge 2 de desembre. La família havia denunciat també la seva desaparició. Les estranyes circumstàncies que envolten la seva mort fan que la Policia Nacional hagi obert una investigació per aclarir les causes de la mort. La mataronina Helena Jubany tenia 27 anys. Actualment residia a Sabadell i treballava de bibliotecària a Sant Benat. Va estudiar la carrera de periodisme a Bellaterra. En els anys 1992 i 1993, l'Helena havia col·laborat a Televisió de Mataró fent pràctiques de periodisme a la redacció de l'informatiu 24 Hores, cobrint majoritàriament temes de cultura. Posteriorment va col·laborar en l'edició del Maresme del diari El Punt i també va entrar a treballar a la llibreria Robafaves.
Com a família, i inclús també això de mutu acord amb el nostre advocat, en Pep Manté, nosaltres no vam voler utilitzar la premsa com una arma llancívola o com una arma de pressió perquè s'investigués el cas. A nosaltres ens semblava i ens creiem que qui ho estava fent era qui ho havia de fer, que era la policia amb la seva professionalitat, això és el que creiem en aquell moment, i per tant nosaltres ens semblava que no havíem de fer cap mena de pressió perquè s'investigués més, perquè ens semblava que ja s'estava fent i ho estava fent qui li pertocava fer-ho.
El dia 3 a la nit, dilluns, la família de l'Helena i la policia tenien clar que allò era un homicidi. Ara calia demostrar-ho i trobar el culpable o culpables mentre s'esperaven els resultats definitius de l'autòpsia que portaria sorpreses. El dimarts, dia 4 de desembre del 2001, la policia va començar a escoltar declaracions de gent que pogués conèixer l'Helena Jubany, i el testimoni més important del dia va ser el de la Isabel Valls, que va començar a declarar a les 11:45 del matí. Explicarem la declaració per punts, evitant la redacció farragosa i complicada dels atestats policials. La Isabel, que el dia que va declarar tenia 31 anys, 4 més que l'Helena, va dir que es coneixien des de l'abril d'aquell 2001, feia 8 mesos. Es van conèixer a la Unió Excursionista de Sabadell, coneguda com la UES. I ara anem als punts importants de la declaració de la que en aquells moments era una de les millors amigues de l'Helena.
La Isabel i l'Helena es van conèixer en una excursió i poc a poc, excursió a excursió, van fer bona amistat. La Isabel explicarà coses íntimes de la vida de l'Helena que molt poca gent sabia. La Isabel diu que hi havia unes 10 o 12 persones que eren les que més coneixia de la Unió Excursionista de Sabadell i que eren les de la secció Natura. La Isabel dona una llista de la secció Natura en què hi ha 22 persones i n'assenyala 6 com a les més properes a l'Helena.
Recordeu els noms dels veïns del número 48 del carrer Calvet d'Estrella? Ara llegiré els noms dels membres de la secció Natura que la Isabel va marcar com a més amics de l'Helena. A veure si us sona algú. A més, els va posar per ordre, segurament de més a menys, és a dir, de més amics o amb qui més relació tenia, als que menys. Aquesta és la llista que va destacar la Isabel. Muntsa Careta, Helena Gavarra, Xavi Jiménez, Santi La Iglesia, Daniel Lídia i Jaume Sanlleí. Continuem amb els punts de la declaració de la que se suposa era una molt bona amiga de la víctima. La Isabel diu que un dia van anar a sopar juntes ella, l'Helena, el Xavi i el Jaume, i que l'Helena va detectar que el Xavi podia estar enamorat d'ella, però que ella no en volia saber res. Més coses. L'informe que recull la declaració de la Isabel remarca que l'Helena tenia bona relació amb la Muntsa Careta. I atenció al que diré ara. La Isabel insisteix a deixar clar en la seva declaració que la Muntsa Careta tenia una relació sentimental amb Santi La Iglesia. I l'informe policial de data 4 de desembre del 2001, dos dies després que es trobés morta l'Helena, diu textualment que la Isabel afirma el següent.
Muntsa Careta i Santi La Iglesia conviven en el domicilio de aquella hace unos meses.
Això ara no sembla important. Ja ho repassarem quan toqui. Els que tingueu bona memòria us haureu adonat que hi ha una persona que surt a la llista de la secció Natura i que també sortia a la llista dels inquilins de l'immoble del carrer Calvet d'Estrella. És la Muntsa Careta. La vida dona moltes voltes i ens guarda moltes sorpreses. Ara, de moment, continuem amb la declaració de la millor amiga de la víctima. La Isabel Valls és la primera que diu a la policia que el dia 17 de setembre, dos mesos abans de la seva mort, quan l'Helena sortia de casa a les 3 de la tarda per anar a treballar, es va trobar a la porta de casa una bossa i a dins unes pastes, una orxata i un missatge escrit a mà. Aquest era el missatge.
Helena, sorpresa! Passàvem per aquí i hem dit, a veure l'Helena què s'explica? Som... Et farem un truc. A menjar-s'ho tot.
Ningú firmava la nota. L'Helena, una mica preocupada, li va dir de seguida a la Isabel i li va dir que no havia menjat les pastes ni begut l'orxata. O sí que es va veure l'orxata.
Jo havia fet un clon, un duplicat del disc dur de l'ordinador de l'Helena, on bueno, hi ha tots els registres de la seva activitat a l'ordinador des de que el tenia. En allà hi ha registrats els xats que tenia, converses amb diferent gent. Bueno, i rastrejant per allà vaig trobar una conversa que tenia amb un amic seu que té un nickname, un nom anònim que segur que es pot descobrir aquí darrere, on li explica que li han deixat una orxata amb un anònim. L'altre li diu, però tia, això t'hauria de preocupar. Diu, no pateixo perquè el to de l'anònim és amistós. I l'altre li diu, ni se t'acudeixi tastar l'orxata. I diu, doncs ja ho he fet i és molt bona. I vull dir que això, que bueno, jo he trobat documentat en els xats que... No? Tot i que dins del sumari, dins de la investigació, sempre s'ha donat per descomptat que l'orxata no l'havia tastat, doncs resulta que sí. Que... Llavors, bueno, jo penso que no? Hi ha aquí fils per estirar, no? Moltes coses que s'han donat per fetes o per sentades, i no ho sé, potser amb els mitjans que té la policia avui en dia... rastrejant un disc dur, ni que sigui un clon d'un disc dur fet taula còpia l'any 2001, segur que hi poden trobar més coses que això que em vaig trobar jo per casualitat i xafardejant, no?
Aquell anònim, òbviament, va cridar molt l'atenció dels investigadors. Hem intentat parlar amb l'inspector Formoso. Ho va intentar la Lídia Orriols.
Sí, hem intentat contactar amb ell a través del servei de premsa i la seva resposta ha estat que no vol fer més declaracions ni participar en reportatges relacionats amb aquest tema. El motiu és que ja se n'ha parlat molt i creu que no pot aportar-hi cap dada interessant. Textualment diu que s'ha allunyat massa de les investigacions i que ja fa temps va manifestar el seu desig de no parlar mai més del tema en qüestió.
Llàstima, perquè ens hauria ajudat a entendre moltes coses d'aquells moments inicials de la investigació. Si ens escolta, inspector Formoso, i s'ho repensa, sempre serà benvingut. Continuem. La Isabel Valls, la millor amiga de l'Helena en la seva etapa de Sabadell i de la Unió Excursionista, va explicar una altra cosa que encara va sorprendre més els investigadors. Recordeu que el 17 de setembre va rebre un anònim amb una orxata? Doncs un mes després del primer anònim, el 10 d'octubre, l'Helena Jubany va rebre un altre anònim. A la porta del seu pis del carrer Francesc Layret de Sabadell, a terra, l'esperava una altra bossa de plàstic i a dins unes pastes i aquesta vegada una ampolleta de suc de pressic de la marca Granini, una ampolleta de vidre amb tap metàl·lic. Hi havia una nota escrita a mà, una nota sense signar, escrita en dos tipus de lletra, com si l'haguessin escrit dues persones. El segon anònim deia això.
Helena, abans que cap altra cosa, esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres. A la tercera et destaparem el misteri. És força segur que et facis un bon tip de riure. Ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de l'US. Ja en parlarem. Ara anem a veure si trobem un lloc bueno, bonito i barato a Sabadell per perfeccionar l'anglès. Ah, bon profit. No ens facis un lleig, eh? A la tercera ja ens convidaràs tu. No ho posem en dubte. Petons.
Avui tot sembla sospitós, però en aquell moment, l'Helena, que ja hem vist pel que ens deia el Joan fa un moment que era bastant confiada, es devia agafar allò dels anònims com alguna mena de broma, perquè si no, no s'entén el que va fer després. L'Helena entrava a treballar a les 3 i es va emportar el suc a la feina. Sí, vist ara que sabem que és morta, pot semblar una actitud molt inconscient, però estem parlant de novembre del 2001, quan ella no sospitava de res ni de ningú. A més, en aquest segon anònim li parlaven de les excursions de la UES, una entitat plena d'amics. Per què havia de sospitar res dolent? L'Helena, doncs, es va emportar el suc a la feina, a la biblioteca de Sentmenat, i en va fer un bon glop. I un altre. Li va trobar un gust estrany, però encara li va fer un altre glob. Aquella tarda, a les 5, havia quedat amb el Salvador Piqué, un senyor que feia un treball i a qui l'Helena ajudava a fer-li la correcció lingüística. El Salvador la va veure com endormiscada, poc concentrada, i es va produir una conversa més o menys com aquesta.
Ai, no em trobo gaire bé. Em pesen les parpelles. Estic com decaiguda, no sé què em passa. No em veig amb cor d'agafar el cotxe i anar a Sabadell.
Sí que fas una cara estranya. Escolta, vols que el porti jo a Sabadell?
És que si deixo el cotxe aquí demà no tinc manera de venir a treballar.
Doncs si vols, pots venir a casa. És aquí a prop. Helena? Helena? Carai, aquesta noia s'ha dormit. Pobreta.
L'Helena es va quedar adormida al cotxe i quan van arribar a Sant Feliu de Codines es va tornar a quedar completament adormida en una butaca, fins al punt que el Salvador i la seva dona li van preparar una camamilla. L'Helena estava en un estat que no podia controlar els seus gestos i se la va abocar al damunt quan se la intentava beure. Com que ja era vespre i l'Helena no tenia febre i respirava amb normalitat, van decidir posar-la al llit i l'Helena Jubany va dormir com un tronc tota la nit. L'endemà va esmorzar amb molta gana i no recordava gairebé res del que li havia passat. Sí que recordava el suc de pressic i l'anònim, i el senyor Salvador li va insistir perquè el fes analitzar. L'Helena Jubany es va recordar que tenia un amic als laboratoris Echevarne i li va demanar que analitzés el suc de pressic. Entre dubtes, havia trigat gairebé un mes i va saber-ne els resultats el 7 de novembre. Les anàlisis li van costar 33 euros, 5.611 pessetes. En aquella època, finals del 2001, encara vivíem la transició de les pessetes a euros i la major part dels preus es posaven en pessetes i euros. Els resultats deien que en aquell suc de pressic hi havia benzodiazepina. I què són les benzodiazepines?
Doncs són substàncies psicotròpiques que actuen sobre el sistema nerviós central. Tenen efectes sedants, somnífers, ansiolítics, anticonvulsius, amnèsics i relaxants musculars.
Així doncs, a l'Helena l'havien drogat. Qui coi li havia enviat aquells anònims? Ja la volien matar? You want it darker.
I'm ready, my lord.
Doncs estem amb l'Adrià Pujol, que m'agradaria que ens ajudi a reflexionar per què matem.
És una pregunta que posa nerviosa molta gent i que porta de corcoll a moltes disciplines, perquè com que matar, dit de pressa, és intolerable, la resposta no pot ser freda, no pot ser... Qui tingui la resposta té la solució. Si algun dia algú descobreix per què matem, i tots hi estem d'acord, voldrà dir que haurem trobat la solució. Això és un jardí, és un merder ficar-se aquí.
Però, per exemple, per què algú voldria matar una noia de 27 anys que tothom deia que era magnífica, meravellosa, entranyable...
Probablement, sense posar-se psicologista, que no és el meu camp, probablement és el domini de la violència sobre l'altre. Hi ha moltes formes de violència, moltíssimes, dels uns sobre els altres. De fet, la violència és el que manté cosida, el control de la violència dels uns sobre els altres és el que manté cosida la societat, el grup. Matar una noia és una forma de violència, i que ningú no es posi nerviós, però és una forma de violència com qualsevol altra. I probablement no sigui la més greu. Probablement sigui més dur maltractar-la psicològicament durant 20 anys. En canvi, matar-la és un acte final, és una solució final, és el càstig final.
Ara hi entrarem amb una mica més de detall. Aquest concepte de maltractar algú, dominar-lo psicològicament, serà interessant en aquest cas perquè els puguin escoltar els pròxims dies. L'Adrià Pujol és antropòleg, és a dir, sou aquesta gent que us dediqueu a estudiar el comportament humà. És així?
Sí, l'estudiem i, a més, tot i indicar els perquès d'aquest comportament, rara vegada els antropòlegs, si són bons, i no parlo de mi, rara vegada proposen solucions. Ens limitem a constatar, i constatar ja fa part de la solució, si és que en cal alguna. Però sí, sí, estudiem la condició humana.
I la condició humana ha assumit la mort d'una manera tràgica permanentment. És evident que en aquest cas que avui parlem, per exemple, la mort d'aquesta noia és evidentment molt tràgic, però segur que amaga comportaments molt estranys, especialment per part de qui ho fa, això.
Sí, estranys. Jo més que estranys diria no tolerables al si d'un grup. Estranys no. Matar, violentar, no és estrany, al contrari, és probablement el més habitual. El que passa és que hem establert unes mesures de control i, sobretot, d'amagament, d'ocultament d'aquesta violència latent, bàsica, aquest riu subterrani de violència que passa per sota de tot grup, de tota societat, i que, ja et dic, és tot controlant aquest riu i tot amagant-lo que la societat es manté unida. Tots contra l'assassí. Tots contra l'error, diguem-ho així.
L'Helena Jubany, sembla bastant clar que no es va suïcidar, però qui la va matar ho va voler amagar de suïcidi. Mos pot voler dir alguna cosa, això?
Sí. De vegades també ho fa la policia. De vegades, quan hi ha un cas que necessita ser investigat amb discreció, és la mateixa policia la que diu és un cas de suïcidi, perquè l'assassí o presumpte assassí es relaxi i es deixi caçar. Per què ho va voler fer passar com a suïcidi? Perquè se sap, això ho sap tothom, que si una mort, un assassinat, un crim passa per suïcidi, es tanca el cas, el suïcidi, tornem-hi. És una cosa, és una funció social que un cop establerta queda en el regne d'allò que ja no es tractarà mai més. S'ha suïcidat, què hi farem? És una manera de tancar el cas a tots nivells, social, psicològic, col·lectiu, cultural, fins i tot. És una manera, per fer la metàfora, d'enterrar-lo fora del cementiri oficial.
Tancar el cas, però la família, que en aquest cas sap que no és un suïcidi i admet que perquè puguin investigar és bo que diguin que és un suïcidi o que ho acceptin, no ho devia passar gaire bé.
Horrorós. Aquesta família devia passar un viacrucis important. És que tornem-hi. Que una noia, no conec el cas, però que una noia que té una vida, diguem-ne, normal, que té una xarxa social digna, acceptable, plausible, etc., se suïcidi i que no hi hagi cap precedent, ni de depressió, ni d'anorèxies, ni dels típics precedents que ara estan en voga, home, clar, aquesta família devia passar hores molt negres. És intolerable, el suïcidi, sigui pel motiu que sigui, eh? És una cosa que no ens podem permetre com a grup, com a tribu, ni ara ni fa 200 anys.
I diu molt de l'assassí?
Doncs probablement sí, perquè l'assassí no deixa de ser un ciutadà més, i com a ciutadà participa dels mateixos marcs culturals que els que no som assassins. Per tant, l'assassí inconscientment sap que, fent-ho passar per un suïcidi, el grup activarà aquells mecanismes d'acceptació que s'activen sempre que hi ha un suïcidi, que és aquell que hi farem, pobra noia, pobra família, no som ningú, aquestes frases que se solen dir, quina llàstima, mecanismes que s'activen de per pair aquesta incongruència que és que algú es tregui la vida.
La violència manté cosit el grup i un suïcidi pot deixar més o menys tranquil el grup, ens diu l'antropòleg. Però la investigació continua. Què van dir els amics del grup, els amics de la Unió Excursionista? Qui li va enviar els anònims? Per què la van matar? Aquest cas només acaba de començar. sabrem més coses en el capítol que ve.
Just running scared. Each place we go.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.